COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, sóc la Mar Puerto, benvinguts aquest migdia, aquest dimecres, avui dia, darrere COPE Catalunya i Andorra. I avui comencem el programa parlant de que la Generalitat ha posat en marxa un pla de xoc en residències i centres de dia per gent gran i persones amb discapacitat o dependència, dotat amb 20 milions d'euros. La partida més gran, de 9 milions, servirà per emprendre reformes urgents amb 79 actuacions a centres residencials de gestió pública, segons ha anunciat el govern. Entre els centres on es faran actuacions imminents hi ha la residència de gent gran Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, que és on es posaran més diners i gairebé seran 3 milions d'euros. Entre els centres on cal també més inversió hi ha el Parc Sarantill de Badalona, la residència Puig d'en Roca i la Creu de Palau, totes dues de Girona, la de Sant Salvador de Tarragona, la de Can Fox de l'Ametlla del Vallès, la de Natzaret de Móra d'Ebre, la de Sort o la residència de Sant Salvador per persones amb discapacitat de Sant Cugat del Vallès. A més, també es preveu invertir 5,3 milions d'euros per crear 504 places noves per gent gran aquest any i 5 milions més a millores tecnològiques per la residència pública de gestió directa, com ara robots o mecanismes d'estimulació per persones amb deteriorament cognitiu. Actualment, recordem que hi ha 14.000 persones en llista d'espera per una plaça pública en una residència de gent gran i el temps d'espera és d'entre 1 i 3 anys. El pla passa de puntetes sobre els temes de personal, ja que no preveu ni més contractació ni tampoc augment de sous, dos elements que influeixen notablement en l'atenció als usuaris i en l'absentisme laboral. Ara ens explica i ens amplia la informació la nostra companya Yolanda Canales. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Explica'ns una miqueta.
Explica'ns. Tu ja ho deies, 14.000 persones en llista d'espera.
Així és.
Mira les que s'oferta el pla. I aquestes places que comentaves abans, de les quals feia referència, se sumen a les 1.173 ja obertes des de l'inici de l'actual mandat per a persones grans amb discapacitat i amb problemàtica social derivada de malaltia mental. També s'estan creant 364 places per a nois i noies amb discapacitat que acaben l'etapa escolar i que es posaran en marxa el curs vinent. En total, serien les primeres 2.041 places de les 6.000 que es va comprometre a crear el govern de Salvador Illa. I amb tot, només es resoldria una part. Què més contempla aquest pla? També ho apuntaves abans, una mica, la incorporació de millores tecnològiques a les residències que gestiona el departament gràcies a 5 milions d'euros procedents dels fons Next Generation, una inversió que permetria incorporar als centres nous sistemes de comunicació, de registre i seguiment de cures, robots, etc. No? En aquests centres es redimensionaran i redefiniran les plantilles i els perfils dels professionals i es promourà, diu, la formació en habilitats directives, però si t'hi fixes, tots són generalitats, per dir-ho d'alguna manera. No és concreta, no es donen més detalls concrets sobre com es durà a terme aquesta redimensió i si això vol dir, per exemple, contractar més personal. També diuen que es fomentarà l'avaluació de la qualitat del servei. Aquest és el PRA, grans trets. Però què diuen altres parts implicades? Doncs, per exemple, la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, Cinta Pasqual, diu que en un moment en què el sector de les residències té tanta mancances, doncs qualsevol millora és benvinguda. Per tant, benvingut sigui aquest pla de xoc, diu. Ara bé, ella també creu que s'ha de posar especial èmfasi en dues qüestions, que també ho apuntaves, el pla passa de puntetes, i és en aconseguir més personal i en millorar les condicions laborals. Ella parla d'una millora en concret d'un 25, un 30 i un 40%, ni més ni menys, en 3 anys. I això, evidentment, s'ha de finançar, ja sigui via pressupostos o en plans d'aportacions econòmiques. I què diuen els usuaris, o millor dit, les famílies dels usuaris? Doncs des de la coordinadora Familiars de Residència 5+1 consideren insuficient aquest pla. Creuen que no fa front als problemes estructurals que té el sistema residencial, com ara les ràtios de personal, que estan desfasades, que hi ha unes condicions laborals, i tornem, no?, una altra vegada sobre aquesta qüestió, precàries, o la manca de personal sanitari degudament homologat. Han alertat també que, des d'aquesta coordinadora, que aquestes deficiències impedeixen una atenció digna i centrada en la persona, i diuen també que fomenten l'intrusisme professional, perquè és evident que si fa falta personal doncs gairebé qualsevol persona que tingui un mínim de coneixement, benvinguda sigui, no? I també mostren la seva preocupació per la pèrdua de places públiques i la convivència de perfils diversos en un mateix centre, fet que diuen podria empitjorar l'atenció. Però en definitiva, el que diuen els familiars és que aquest pla de xoc és una oportunitat perduda si veritablement es volen tomar amb totes les garanties una reforma estructural del sistema, i bueno, deixen clar que no acceptaran que es mantinguin condicions que vulnerin la dignitat i la seguretat de les persones grans. Aquesta és la versió o l'opinió, vaja, que donen els familiars dels residents.
Clar, parlem, com deies, de que hi ha 14.000 persones en llista d'espera per una plaça pública en una residència de gent gran. El temps d'espera també és molt important, no? D'un a tres anys, per tant, parlem de que si a sobre són gent gran, han d'esperar encara molts més anys també per poder optar a una d'aquestes places, no? Una problemàtica realment seriosa.
Sí, per les pròpies persones i també per les famílies.
Exacte.
I a veure com econòmicament, si hi ha tantes persones en llista d'espera, s'han de buscar alternatives, places concertades o fins i tot privades. Però clar, quines famílies poden assumir el cost, per exemple, d'una plaça de residència, ja no diguem concertada, sinó també privada, i també moltes persones, que això de retruc es pot concertar a través de la llei de la dependència, però quan tarda en obtenir l'ajuda també de la llei de la dependència?
I no es parla, no? Però he tingut familiars esperant la llei de la dependència i s'han acabat morint esperant-la, per tant parlem de situacions fins a aquest punt, no? Parlàvem també de que només un 25% de les residències de gent gran o de discapacitats són públiques i això també fa que pocs professionals, no, per l'excusa aquesta de que estan mal pagats, amb pressió física i també mental insuportable, doncs no vulguin acabar treballant ni en residències ni en aquests sectors. I això sumat a que no es preveu contractar més personal i que tampoc es preveu que s'incrementin els sous, doncs això, la veritat és que el futur que té és bastant dolent si ho mirem clar, no?
Sí, aquesta també és una de les queixes, no només dels familiars, sinó també de la patronal de residències, de l'ACRA, per exemple, aquesta manca de personal precisament per això, no? Perquè no hi ha prou recursos econòmics, no es dona unes bones condicions laborals i també econòmiques a aquests treballadors, i fins i tot al final amb tanta càrrega que tenen, perquè igual, no sé, posem dues cuidadores, han d'estar per tota una planta, no? Doncs al final això és molta pressió i fins i tot acaben també agafant la baixa precisament per aquests motius, per aquestes condicions laborals i econòmiques que no són precisament les millors. D'aquí que sigui també una de les reivindicacions del sector, millorem aquestes condicions i retinguem també, doncs, aquests professionals per evitar també l'intrusisme, no? Que no acabin marxant, perquè moltes persones o molts infermers, molts professionals d'aquestes residències acaben marxant al sector hospitalari i aquí, doncs, bueno, acaben arribant persones que potser no tenen, no, aquest nivell que seria necessari, aquest nivell de formació, i fins a arribar precisament, doncs, a assolir aquests coneixements es necessita un temps que...
Exacte. Aquest intrusisme professional també és molt present, tant en aquests sectors de residències, no?, com altres cops que hem parlat d'altres sectors també que tenen a veure amb la salut. D'aquí uns minuts parlarem amb la consellera de Drets Socials, la Mònica Martínez Bravo, precisament sobre aquest tema, que ens doni la seva opinió. Ara fem una breu pausa per publicitat i tornem amb ella, a veure si se'ns connecta al telèfon i aconseguim parlar amb ella d'aquest tema.
Ya tenemos aquí el verano, el solecito, y sabemos que necesitas un empujón para perder peso y volumen. Llama ya al plan 123 al 900-494-134. 900-494-134. Seguro que te sientes pesado, hinchado, te aprieta la ropa y no te ves bien. En Clinitec te van a ayudar. Llevamos más de 15 años ayudando a miles de personas a bajar peso con el plan 123. Adelgazar y mantener tu peso saludable lo conseguirás con el plan 123. Pierdes entre 6 a 8 kilos en un mes sin efecto rebote. Desde la primera semana eliminas toxinas, depuras y limpia el organismo. Conseguirás vientre plano y seguirás perdiendo kilos sin pasar hambre ni masa muscular. Laboratorios Clinitec, con registro sanitario, 100% natural, 900-494-134, 900-494-134.
I ja tenim amb nosaltres a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. Mònica, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, és un plaer per nosaltres que estiguis aquí avui per parlar d'aquest tema, no? Parlàvem d'aquest tema de les residències, no? Aquest pla de xoc per gent gran i persones amb discapacitat o dependència dotat amb 20 milions d'euros. Creu que aquest pla és un pla suficient per millorar i ampliar la xarxa de places en residències de la tercera edat?
Bé, jo crec que és un pas contundent i és un pas gran. Tot i això, és veritat que l'àmbit de l'atenció a les persones grans i a la dependència, doncs som conscients que necessiten doncs, grans avenços, però aquest pas és un pas, com deia, sòlid, sobretot pel que fa a augmentar el nombre de places en finançament públic. Aquest govern va assolir un compromís de legislatura d'augmentar fins a 6.000 places durant tota la legislatura. Aquestes 6.000 noves places ens podíem haver esperat, com qui diu, l'últim dia per crear 6.000 noves places i no ho hem fet. A dia d'avui, pràcticament 10 mesos de legislatura, doncs ja tenim 2.000 places públiques addicionals amb finançament públic, que el que fan doncs, és avançar cap a reduir la llista d'espera i oferir més serveis a les persones grans. Això és una part substancial d'aquest pla de xoc, de millora de l'atenció a les persones grans, però hi ha moltes altres parts del pla que també creiem que són passes contundents en la bona direcció.
Clar, i consellera, si ens fixem en temes de personal, no? La inversió no preveu contractar ni a més personal ni tampoc a pujar els sous, però sí que preveu incorporar avenços tecnològics com, per exemple, robots i mecanismes d'estimulació cerebral, oi?
Bé, el pla sí que inclou, diguéssim, un replantejament de les necessitats de les plantilles, sobretot en els centres propis, en els centres propis de la Generalitat de Catalunya. Aquí sí que estem fent un plantejament d'ampliar recursos humans i més treballadores i treballadors, cuidadors i cuidadores, que hem d'anar avaluant doncs, en quins serveis es necessiten, en quines residències i també en plans de formació molt importants. Però com bé deies, a l'àmbit tecnològic és un dels àmbits on creiem que també necessitem fer avenços. I aquests avenços són necessaris precisament per complementar la tasca dels cuidadors i cuidadores, per fer-li la seva feina també doncs, més agradable i més profitosa, no? Com per exemple invertint en exoesquelets, que són una espècie com de grues o de suports avançats que permeten la mobilització de persones grans dependents, perquè aquesta és precisament doncs, una de les qüestions que les pròpies treballadores i treballadors ens demanen. Però també fent la seva vida, diguéssim, més fàcil i més rigorosa, implementant sistemes de comunicació entre els cuidadors i residents que poden ser també similars als que hi ha en hospitals, no? No només per apretar un botó, sinó per fomentar la comunicació entre les habitacions i els equips de cuidadors i cuidadores. Llavors, són millores tecnològiques per fer-li, diguéssim, la tasca més fàcil i més rigorosa als cuidadors, perquè sabem que cuidant els cuidadors és com millor cuidem les persones que estan en aquestes residències.
El que sí que es preveu també és un redimensionament de plantilles, no? D'acord amb les necessitats dels centres. Això... com es concreta?
Bé, doncs com deia, en l'àmbit de les residències pròpies estem fent aquesta reflexió per veure doncs, quins perfils són necessaris reforçar a l'hora de donar uns millors serveis. Hi ha residències que tenen moltes persones al seu càrrec on creiem que necessiten doncs, un redimensionament, com bé dèiem, i més suports. Però també repensant en figures noves, no? Com són doncs, perfils de terapeuta ocupacional, perfils de cuidadors o cuidadores que siguin també responsables d'unitats de convivència, que el personal ha de tenir la capacitat i el temps d'atendre aquelles petites coses que de vegades poden ser no crucials, però per la vida d'una persona i la dignitat d'una persona que està en la residència residència, doncs és molt important, no? Per exemple, doncs, que pugui tenir doncs, la capacitat de posar-se a la cadira allà on vulgui o de posar la televisió o allà on vulgui o participar en les activitats d'una determinada manera amb determinada gent, no? Són aquestes petites coses que són conscients que són molt importants per les persones que viuen a les residències, i els treballadors i treballadores han de poder tenir el temps per dedicar-li també aquestes qüestions. I per això doncs, necessitem aquesta reflexió. És veritat que aquesta reflexió l'abordem a les residències pròpies com una primera passa, però això també encaixa en la nostra voluntat que les residències pròpies també avancin cap a models d'èxit i models d'excel·lència que també puguin ser referents a totes les altres residències de tot l'espai de la gent gran, ja siguin de gestió delegada o dels ajuntaments o bé residències privades, no? Volem centres propis d'excel·lència i aquí és on anem avançant.
Mm-hmm. Sí que és cert que una problemàtica, no només en aquest sector, sinó també en d'altres, no? És que pocs professionals volen treballar a les residències perquè estan mal pagats i amb una pressió física i mental molt grans, no? Com se li pot donar la volta tant a aquest sector de les residències com també, per exemple, a d'altres, no? Com podem fer que això s'acabi solucionant?
Bé, doncs aquí hem de fer moltes coses, però els passos i la manera com l'hem enfocat és en posar com un ordre, una part prioritària, avançar cap a l'equiparació salarial. Som molt conscients que no només en l'àmbit de les residències, sinó en tot el ventall de drets socials, els sous són molt més baixos que en d'altres parts, no, de la Generalitat de Catalunya. Llavors, el que hem fet és encarregar un estudi per quantificar el que seria l'impacte d'anar avançant cap a aquesta equiparació salarial, calendaritzar-ho, i doncs tenim aquest grup de treball amb Empresa i Treball i amb el Departament d'Economia, on també ho encabim amb el marc de la negociació amb sindicats i patronals per anar a veure com entre tots anem a avançar cap a la millora, no només del salari, sinó també de les condicions laborals àmpliament enteses i també la trajectòria professional, no? Perquè no volem que les persones pensin en una residència, treballar en una residència o treballar drets socials com un punt de pas, sinó que sigui una manera de construir la seva trajectòria professional, i cap aquí doncs també estem avançant.
Mm-hmm. De fet, actualment només un 25% de les residències de gent gran o de discapacitats són públiques, no? Patronals del sector i famílies asseguren que això és insuficient, i vostè, consellera, què és el que els diria, tant a uns com a altres?
Bé, jo crec que aquest és un àmbit on necessitem augmentar la quantitat de residències, la quantitat de serveis. Sens dubte, des de la part pública, ho hem fet, i de fet hem anunciat que durant aquesta legislatura començarem a construir residències pròpies de la Generalitat de Catalunya, que feia més de 12 anys que no s'han construït residències per part de la Generalitat. Però també creiem que és important doncs, donar el missatge que aquí, això és una, com afrontem el repte de l'envelliment, és una qüestió tan gran que necessitarem també la col·laboració amb les entitats i la col·laboració público-privada. Llavors, durant aquesta legislatura, en aquests 10 mesos, hem ampliat en 2.000 places en finançament públic. És veritat que moltes d'aquestes places, no, són places concertades, però són places concertades on també doncs, estan en residències que compleixen uns nivells, els nivells de qualitat. I és aquí doncs, cap on estem avançant.
Mm-hmm. Doncs, consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per estar avui aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, i gràcies, com en deia, per parlar del tema.
Moltes gràcies a vosaltres també per posar l'enfoc en la gent gran, que és una qüestió molt necessària aquests dies.
Així és, merci.
Gràcies, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Vive una experiencia única en Eurostar Sitges.
Eurostar Sitges.
Ven a cenar y te invitamos a dormir. Disfrutarás de una cena degustación con música en directo en nuestro restaurante La Punta y podrás dormir en una de nuestras habitaciones doble superior con desayuno buffet incluido. Haz tu reserva en www.eurostarsitges.com con el código Ven a cenar. Eurostar Sitges, tu oasis de lujo muy cerca de Barcelona.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, però el Girona. Un altre club pot ser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y ahora hablamos de INSCOR, de tu centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, donde cuidan tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Además, ofrecen atención rápida y programan tu visita para cuando la necesites. Están en la calle Folguerolas, en Barcelona, y su teléfono es el 93-425-1962. 93-425-1962, INSCOR, en la calle Folguerolas, en Barcelona. Parlem de radiació solar perquè quan ens exposem al sol, especialment en períodes de calor intensa i llarga estona al sol, com aquests dies, ens enfrontem a radiacions nocives capaces de provocar cremades solars i danys a la nostra pell que poden derivar en càncer de pell. A més, l'exposició acumulativa i els episodis repetits de cremades durant la infància i l'adolescència incrementen encara més de forma significativa el risc de desenvolupar melanoma, un tipus de càncer cutani molt i molt agressiu. Un tret molt visible i característic de la pell, especialment en persones de fototip clar, són les pigues. Aquestes petites taques marronoses que apareixen o s'intensifiquen a causa de la producció de melanina après una exposició solar repetida. I tot i que les pigues no són en si mateixes una patologia, la seva presència i els canvis també en la seva aparença poden ser un senyal que cal observar amb atenció. Si s'alteren en forma, color o dimensió, caldria fer una valoració per descartar la presència de melanomes o altres tipus de lesions pigmentades atípiques. Per tant, per protegir la pell i minimitzar el risc, és essencial implementar mesures de fotoprotecció efectives i és fonamental també realitzar una autoexploració mensual de tota la pell per tal de detectar qualsevol canvi sospitós en els diversos punts pigmentats o nous que apareguin. Per això, cuidar la pell d'una manera constant, conscient i també diària, especialment en contextos de sol, com ara, no?, i calor, no només serveix per prevenir arrugues i taques, sinó que també es tradueix en una protecció vital pel que fa a la salut. Estar atent a la seva evolució és clau per una detecció precoç i una millor salut cutània. Sobretot plegat en parlem avui amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel, y uno de esos casos pues provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas y algunas pues son las tenemos de toda la vida. Incluso algunas son de nacimiento y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saberlas diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuándo nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, ¿eh? De saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol o léntigos, también que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas, pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces, la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida, aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Ese es un poco lo que llamamos el patito feo.
Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades. Sobre todo, se ha dicho siempre que en el varón aparecerá más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas. Pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular. O sea, que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. Incluso, pues sobre todo, nunca hacer tratamientos con quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en este campo.
Exacto. Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, ¿cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. Lo importante es minimizar la exposición al sol, sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día y sobre todo desde muy jóvenes. En infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues de entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, si vamos a tener que estar al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación, como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, al color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros, no tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Estas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tendrán más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma, y estas personas normalmente también tienen más número de nebus megalocíticos, estas lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo, y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nebus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues, doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel. Ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no?, podemos decir, y con más calor, así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
El más fuerte. El más duro.
¿Qué habrá llegado ahora?
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
¿Es tuyo esto?
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Malherido y con la piel equivocada. He cambiado 7 veces el guión.
Aquest que esteu escoltant és Gonzalo Hermida, i aquesta setmana esteu de sort perquè a Herrera i a migdia, a Cope Catalunya i Andorra, estem regalant cada dia 5 entrades dobles, una doble cada dia, per l'actuació que farà Gonzalo Hermida el proper dissabte 28 de juny al Casino de Barcelona dins del Festival Íntims. Recordeu que són dobles, per tant amb una podeu anar 2 persones, i si la voleu aconseguir heu de ser molt ràpids perquè heu d'enviar un WhatsApp al número de telèfon que us diré ara mateix, al 600 99 13 09, 600 99 13 09, amb el vostre nom i cognom, indicant-nos que voleu aconseguir aquestes entrades. Si sou els afortunats, us enviarem les entrades al mateix número de telèfon que ens faciliteu, i per tant podreu gaudir d'aquest magnífic concert el proper dissabte 28 de juny al Casino de Barcelona dins del Festival Íntims amb Gonzalo Hermida. Que tingueu molta sort, ja podeu estar tots enviant whatsapps sense parar, que sigueu molt ràpids, que volen, eh? Doncs ja ho sabeu, Gonzalo Hermida el proper dissabte. I ara tenim amb nosaltres a l'altra línia telefònica a la doctora Carmen Torrejón del Centro Médico y Estético Estar Bene. Doctora Torrejón, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar contigo.
Igualmente. ¿Qué nos cuentas hoy?
Mira, vamos a hablar un poquito de los tratamientos faciales, porque estamos en un periodo del año donde parece que únicamente lo que se puede hacer, ¿no?, por indicaciones técnicas son tratamientos corporales, ¿no? Sin embargo, también los faciales se pueden hacer. Voy a resumir muy a grosso modo qué tratamientos se pueden y qué tratamientos no se pueden hacer. Los tratamientos que están contraindicados en este periodo del año son tratamientos de entrega de energía que vayan buscando como si fueran una disminución o un trabajo sobre la capa superficial de la piel, lo que se conocen como los láseres, ¿de acuerdo? Es decir, tratamientos de manchas, tratamientos de mejora de la superficie cutánea, es decir, donde es posible que la entrega de energía, bueno, pues pueda dejar unas manchitas que si se está en contacto con el sol, pues pueda ser perjudicial porque pueda ser peor la consecuencia que lo que estamos quitando, ¿no? Entonces, estos sí que son tratamientos que no están aconsejados ahora, en este periodo del año. Inclusive hay láseres que permiten trabajar muy bien, nosotros no los tenemos, pero existen centros con plataformas de láser que sí los tienen, ¿no? Pero que aún así los propios profesionales, cuando son muy serios, yo tengo una gran amiga mía que es una experta en láser y dice, aunque te lo permita hacer, no es el mejor periodo el verano, ¿no?, para trabajar con este tipo de tecnología. Y sin embargo, ¿qué podemos hacer en la piel? En primer lugar, protegerla e hidratarla, porque aunque no hagamos una exposición, digamos, salvaje, ¿no?, salvaje en el sentido de no utilizar cremas de protección solar suficientes, nuestra piel se va a deshidratar porque hace muchísimo calor, nuestra piel produce una secreción con la glándula sudorípara y la glándula sebácea que hace como si fuera una crema natural. Entonces, bueno, ese calor externo, de la misma manera que deshidrata una planta, y esto lo vemos rápidamente en las macetas, en los árboles, etcétera, pues lo mismo le pasa a nuestra piel. Entonces, ahí tenemos que cuidar muchísimo la hidratación, no solamente la hidratación superficial, sino la hidratación profunda también. Entonces, todo lo que sean tratamientos de exfoliación suave para quitar esas células muertas, mejorar lo que es la hidratación, repito, superficial y profunda, o lo que pueden ser también tratamientos de revitalización, tratamientos de regeneración con factores de crecimiento plaquetario o con estimuladores de colágeno, todos estos tratamientos los podemos seguir haciendo a nivel facial sin ningún tipo de problema. De la misma manera que también podemos hacer los neuromoduladores. Los neuromoduladores son aquellos tratamientos que vamos a utilizar productos para eliminar las arrugas de expresión, ya sean en la frente, ya sean en el contorno de los ojos. Entonces, todo lo que es, y resumo, hidratación superficial y profunda, regeneración o bioestimulación con colágeno y eliminación de arrugas de expresión, tranquilamente lo podemos hacer en este periodo del año sin ningún tipo de consecuencia negativa para los pacientes.
Perfecto. Pues, doctora, recuerda a todos los oyentes también dónde pueden encontrarte y cómo pueden contactar contigo para sus próximas visitas de verano.
Pues mira, pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web sin ningún tipo de problema. Pueden llamarnos al teléfono de centralita de nuestro centro, que es el 93 414 3631, y también pueden contactar vía WhatsApp, y nuestro teléfono de WhatsApp es 654-300-525, y estamos en Vía Augusta número 81, entre Gala Placidia y Plaza Molina.
Pues ya lo sabéis, agenda cita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Estarbene. Doctora, que pases muy buen verano, supongo que hablaremos dentro de poquito,
sí,
pero aprovecha estos días de sol.
Vale, gracias, un abrazo. Hasta luego, adiós.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Estem a punt d'arribar a la una i després, arribats a migdia, parlarem de la història d'en Rocky i d'en José Miguel Moreno, de 50 anys, ingressat durant més de 100 dies a la UCI de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona després d'una complicada cirurgia cardíaca. Però ara, com deia, ordenem una miqueta els papers i tornem d'aquí uns minutets a migdia a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Ara et continuem explicant tot el que us interessa a Mediodia COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.